11 i 33. Déu-n'hi-do, tu.
Déu-n'hi-do, eh?
Ostres. Déu-n'hi-do. Està dolgut.
No, no, però ha parlat amb una claredat i amb una contundència del tema, que fins ara semblava tot que era com, no? Com, bueno, presentem la querella i a veure què passa. I el to era com bastant...
Jo recordo que d'Eufòria hi havia un programa d'una televisió, que ara diré un nom i m'equivocaré, que és Cardedeu, que era una calca, aquesta sí que era una calca, però fins i tot amb els números.
Sí, sí, no recordo com es diu, però era meravellós que una xarxa de televisions locals fessin un talent show d'aquestes sí. característiques.
Bueno, anem al tema, anem al tema. Què, dieu, bueno, començo per tu, què? Què?
Qui és tu?
La sí, final del concurs, a veure, jo vull donar les gràcies de que OT, havent-se'n anat a Prime Video, ens ha permès a tothom conciliar la vida laboral, familiar i tot, perquè gales a les 10, que acaben abans a les 12, menys sí, aquesta final, és una meravella. I de cares a la final, jo voldria destacar el Last Dance de la Chenoa, home, que ha estat un regal que ha unit a l'antiga generació amb la nova generació, posant a la cantant, fent el tema de la Donna Summer, que havia immortalitzat a la primera edició del programa i que va demostrar que la Chenoa damunt de l'escenari continua siguent el monstre artístic que ja era llavors quan era una concursant.
És la gran triomfadora d'OT.
Sí, a més a més, recordem que la Chenoa...
Ahir, Tinet Rovira va dir ahir que aquí ho vol recolzar.
La veritat, és espectacular com ha portat el programa. O sigui, jo a la Chenoa em dona igual, vull dir que no... Però crec que televisivament és un... O sigui, ha agafat el format com si el portés fent des de fa ja 25 anys.
I a més a més ha posat la dimensió humana, no? Per exemple, sí, sí, sí. Ahir destacava la relació que havien començat romàntica els personatges de Juanjo i Martín, sí. I quan en Martín va dir que li havia encantat conèixer en Juanjo a l'acadèmia, ella va dir que veure la seva relació l'havia ajudat a creure en l'amor, ella que era tan desconfiada. Sí, sí. Posar aquesta dimensió humana, jo l'única cosa que demano és ara que si hi ha una següent edició, el guanyador també hagi de fer un escondidos amb la Chenoa, no? Posats a portar actuacions mítiques de la mallorquina.
El programa es deia Objectiu Paqui.
Exacte. Sí.
Objectiu Paqui. Sí. Perdona, digues, Pere Mas, tu què et va semblar?
Jo crec que podríem haver felicitat el Cruz i companyia, perquè realment ara ja ningú pot discutir que això ha sigut un èxit inapel·lable. Ja fa dies que ho estem comentant aquí. No tenim les xifres, que és el gran drama d'això. No tenim les xifres, les podem intuir pel tema de xarxes i de més, però és evident que Amazon, diguéssim, ha fotut un cop de puny damunt la taula revolucionant les regles de la televisió. Que les ha revolucionat una mica, però al final hem aconseguit que nanos que només foten que mirar el mòbil i estar dispersos s'ajuntin a les cases ahir a la nit per veure junts la tele, que és una cosa que fotíem fa 20 anys nosaltres, o fa 50 anys, i que el dilluns, anant a l'institut o anant a la universitat, comentin conjuntament una cosa que han vist tots alhora.
Sí, allò de posar-se a les 10, no?
Que arriba per les zones sí, i arriba per l'internet.
Saps què també ha passat? Saps què també ens hem donat compte? Sí. Que nosaltres som grans i que ens pensem que la televisió... Nosaltres, no tots. Passem per una televisió convencional i pensem que tot passa per allà, bueno. I que ara hi ha una nova generació com a mi. És a dir, sí. Jo quan obro la tele, jo explicava que jo quan obro la tele ja no em surt TV3.
Sí, però malgrat això...
A mi em surt allà sí, una
però
plataforma...
La gala això... d'ahir és teleconvencional.
És tele, amb anuncis, amb part de publicitat, en temps real.
No, però vull dir que per mi...
La gran gràcia d'això...
De cara a l'esperança de la gent que ens dediquem al món de la tele, és que... O sigui, no és un problema de contingut. Mm. És un problema de plataforma
de com t'arriba.
O sigui, claríssimament.
Però llavors... jo voldria dir que hi ha un repte, perquè s'ha confiat tant en el transmèdia, sí. O sigui, a les gales no hi havia els clips de què havia passat durant la setmana, sí. Ara en lloc de resums setmanals hi ha els programes amb en Xuxa Jones, que a mi m'han semblat...
m'han generat...
No m'ha agradat gens.
Aspecte a millorar,
I què passa, aquest element de que sigui ara tan transmèdia? Que la narrativa dels concursants està totalment creada al 100% per als espectadors, amb clips trets molt fora de context i que ha contribuit a un clima gairebé futboler de l'audiència, sí. En el que si tu anaves amb un concursant anaves a enfonsar el que consideraves que era un rival amb una crueltat a les xarxes,
abans,
Però ha estat molt tòxic, i abans OT tenia un element més bondadós, i ara...
Hooligan jo crec que ja hi era. El que és que, per mi, això que dius d'eliminar tot això, per mi és una meravella. O sigui, televisivament és meravellós.
Sí.
O sigui, dues hores menys de televisió de farcit...
Clar, però dic que s'ha d'aconseguir vertebrar la narrativa de segons quines trames que es donin a l'acadèmia sense que quedi només en les mans dels espectadors, perquè quan en Martín o la Ruslana o la Salma surten de l'acadèmia es poden endur un gran xoc sobre el que s'ha parlat, que molt sovint és purament especulatiu. La Salma era una bolinguera per clips trets fora de context i es portava bé amb tots els concursants, en realitat. I la pobra noia fora del concurs per caure malament a través de clips de
Twitter. Jo l'únic que dic, i ho deia la Píndola, sí, és que és un format que s'ha de punt de morir diverses vegades.
Sí.
I que l'han salvat. I a mi em sembla això, de veritat, o sigui, em sembla admirable.
Ahir el Tina Rovira va dir, Xenoa... i l'altra, la Concha Buick, que diu...
Vale, un descobriment.
Que diu, sí. Si vol, és brutal, continuarà. Brutal.
Jo voldria sobregar algunes coses més sobre això. Lligant una mica amb el que dius tu, que té certa relació.
Tu ets el Pere Solà, Gim Ferrer.
Per de ser Pere Solà. Els zero nervis dels concursants ahir. La sensació que estàvem patint pel desenllaç del concurs era molt fluixa, sota el meu punt de vista. O sigui, estaven, potser ja perquè ja...
Destensionats, eh?
Sí, sigui pel motiu que sigui, sigui perquè ja saben les conseqüències que té, sigui perquè ja han arribat fins aquí, però vaig tenir molt aquesta sensació. El càsting a mi em sembla brutal.
Sí,
o sigui, tot el càsting, i el càsting és mèrit de la Noemí, de tota aquesta colla, que també la Noemí, aquest paper de mama que fa, a mi m'agrada molt.
La Galera.
La Noemí Galera, la directora de l'acadèmia, que fa molts anys que està rodant...
Però tu creus que el càsting està influït pel fet de no anar a tele normal, que tu pots fer un càsting?
No, jo crec que no.
Els joves d'avui en dia estan preparats per composar cas, es graven vídeos a Instagram i estan acostumats a la
cara. Jo vaig estar mirant i realment és una matada. No sé si van passar 10 o 12 mil tios per tot Espanya. Una barbaritat. I llavors pots pescar molt bona gent. Estic totalment d'acord amb el que dieu de la Xenoa. I ara més tinc un inconvenient que espero no trobar-me-la pel passadís de la tele algun dia o algú. Que és, o sigui, és empàtica, és perfecta, ha brillat, tot el que vulguis, però té una fixació en mirar les fitxes. No sé si ho heu fixat en això. Això és un comentari molt de persona que es dedica a la tele.
Xenoa, eh?
De la Xenoa. De llegir les fitxes, permanentment.
Però és un tema de seguretat, no?
Suposo que sí, però fins i tot per dir el nom dels convidats, que és una cosa de seguretat, però que si ho estàs veient, potser amb els meus ulls que són bruts, tens la impressió que està insegura, que no se'n recorda els noms.
No, però després no transmet.
Quan toca la part empàtica, o sigui, agafa un tio... I sembla que el conegui de tota la vida, que conegui els seus pares, que hagi entrat al seu menjador. És brutal. I, efectivament, la Concha Buick, bueno, és el gran personatge d'aquesta temporada. El seu famós me la pela, el seu que el públic se li anés enfrontant. Per cert, heu tingut la impressió que el públic, seguint això que deies de la polarització, a plató estava molt més crispat que altres anys?
Sí.
De cridar, de xiular, d'aplaudir, de rajar del jurat...
Sí, sí.
I a la Buica no l'acabaven d'entendre, perquè la Buica tenia com tu has dit, era un personatge. Però a mi, curiosament, sempre m'ha transmès molt bé el que intentava dir.
Sí.
I també està bé que algú del jurat no anés amb cotonets en els concursants, perquè crec que a vegades tendim massa, no?, a aquesta sobreprotecció de les emocions, quan en allà s'han de donar...
El jurat no faríeu algun canvi, el jurat? Sí, jo canviaria alguna peça, És a dir, Buica jo la deixaria...
Segur.
És que ara me n'he oblidat del nom de la presentadora de ràdio que feia de jurat.
La Cristina...
Regatero.
Regatero, això.
M'ha semblat la peça més fluixa,
sí,
per la seva necessitat de que ningú es prengui malament el que diré, vull dir només les coses bones.
Qui era el jurat? Era
és la Buica, la Regatero, i després el noi aquest, el Rus. Rus,
com? Sí, Pablo Rus, es diu algú.
Que és un productor...
Rous.
Musical.
Rous, això. És que el nom és com... El cognom no... Que és productor, compositor, i que, a més, jo crec que ha estat bé.
Sí. I m'ha semblat un gran encert, del jurat.
Hem de recordar que el jurat, menys aquestes últimes semifinals i la final, la final no van valorar res, el jurat, perquè no puntuaven, però anteriorment sempre hi havia un artista convidat de jurat. O sigui, aquest any, la gran novetat era que hi havia aquests tres fixes,
sí.
I un cantant que normalment venia a cantar i feia una actuació de relleu internacional també s'afegia al jurat, donant-li una mica una pàtina més professional.
Doncs pues mira, avui hem parlat d'OT, demà Broc i Pere Mas tornen per parlar de televisió.
Hombre, una altra cosa pel Broc.
Com es diu ara? No, perquè hem de parlar, per exemple, del primer càsting d'Eufòria, que no va anar bé.
Bueno, va anar justet com l'any passat, però...
Bueno, després...
Ja veig algun personatge per allà...
Ja se sap el jurat qui serà o no?
No, és un gran misteri. No. Moltes especulacions, inclòs en aquesta cadena.
Hi ha una persona que ho sap, d'aquesta cadena.
Sí?
Sí.
El Rocco.
El Rocco em va dir que ho sabia.
Bueno, no. El Rocco va dir un nom per la ràdio.
Quin és?
No ho sé.
Digue'm el nom que va donar.
Ja comencem amb el nom.
El nom més mediàtic, que s'estava rumorejant.
Sí, home, sí, espera't. Espera't un moment.
Digue'l.
La de Figueres?
Sí.
No?
Sí.
La Mònica Naranjo.
La Mònica Naranjo.
Va dir el nom de la Mònica
Naranjo. Que volia més diners.
I que hi ha un problema de pasta. Això va dir no sé quin dia...
Bueno, escolteu-me, demà Broc i Mas, aquí al Monarracú, és que d'aquí uns moments hem de...
Mira, avui veig a la tele...
Quan s'ha recaptat del Torró Solidari de RAC1 d'aquest any? I ara ho... I ara ho sabrem, perquè ens acompanyaran el propietari de Torrons Vicenç, l'Àngel Velasco i el doctor Miquel Pons, que és sotgerent i director mèdic de l'Hospital Sant Joan de Déu, que és on anirà a parar aquests diners, com cada any, aquí a RAC1. Gràcies, Pere Mas, gràcies, David Broc, gràcies, Pere Solà, Gim Ferrer. Estic enganxadíssim.
A què?
A què?
Jo, American Horror Story.
Però sí, ara, dir...
Ai, sí.
Per cert,
m'han parlat molt bé de Feud, la història de la...
De com es van amistar en Truman Capote amb els seus signes.
De les Swans,
exacte. Quan vulguis em vinc a parlar, perquè a més és un tema que m'interessa moltíssim.
Molt bé, moltes gràcies. 18 minuts i les 12.
A disposar.